El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
I de tot plegat en parlem a aquesta hora conversant amb el doctor Manel Cervantes, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, a les portes de l'obertura del vacunòdrom de Sabadell amb una evolució positiva de la pandèmia. Doctor Cervantes, molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Aquests espais de vacunació massiva, com el que tindrem a la ciutat de Sabadell, són la clau, realment, per acabar amb la pandèmia?
Són un esglaó més. O sigui, ara estem en un moment que toca vacunar gent relativament jove, amb mobilitat conservada, que poden anar escapant-se en un moment allà on sigui, no cal que sigui al costat de casa, i tenir uns centres massius on es puguin posar moltes vacunes al dia és un element important. Jo crec que això ens anirà molt bé i ja està funcionant en altres llocs on ha començat a fer-se, relativament àgil, i a vegades es fan una mica de cues, confiem que l'organització a la pista ho permeti que hi hagi el menys de cues possibles.
De fet, amb les dades que tenim a dia d'avui, 31 de maig, n'hem anat parlant amb vostè, hem parlat molt aquesta temporada, doctor Cervantes, crec que deu ser l'entrevistat amb qui hem conversat més vegades i segur que ho tornem a fer abans d'acabar temporada. Però
malauradament.
Sí. Malauradament, efectivament, malauradament. Però l'he anat sentint parlar molt de vacunació, no? I ara, estant a aquesta alçada, 31 de maig, considera que el procés de vacunació està seguint el ritme previst, el ritme esperat, està anant bé a nivell de velocitat?
Si ens mirem tot el període, des del 27 de desembre que vam posar la primera, hem anat exasperadament lents en algun moment. Però és cert que ara no. Ara la cosa funciona. La variant més important és que hi hagi vacunes, que arribin vacunes. Si no arriben, tot l'altre que s'ha de fer és aviam com selecciono, a qui li poso amb més risc, comença a deixar gent que potser també té risc, però no tant. Tot això és complicat. A la que tenim vacunes, això s'accelera. Gràcies, no ens hem d'oblidar, a un personal que està posant les vacunes de forma voluntària, no tocant-li com a la seva feina, moltes vegades gent ja jubilada, o sigui que aquesta gent es mereix un gran, gran homenatge per part de nosaltres quan s'acabi tot això.
Haurem de fer llista de tot el personal que realment necessita un gran homenatge quan tot plegat acabi. Doctor Cervantes, deixi que li pregunti per el debat que tenim ara latent en el tema de la vacuna, la vacunació de les persones de menys de 60 anys, amb aquest debat sobre si s'han de posar AstraZeneca i completar la pauta amb AstraZeneca o bé completar la pauta amb Pfizer. El Departament de Sanitat, el Ministeri de Sanitat va decidir que cadascú podia escollir, però que si escollies AstraZeneca havies de signar un consentiment. Què li sembla la gestió d'aquest cas?
Jo allò del consentiment no ho he entès. Em consta que a l'inici de la vacunació ja hi havia gent que volia que tothom que es vacunés signés un consentiment. Jo recordo haver dit en aquell moment, si el nostre objectiu és estalviar vacunes i que la gent no es vulgui vacunar, fantàstic. Quan més papers els hi fem signar, menys voldran vacunar-se. En un moment tan crític, amb una malaltia tan greu, amb una única eina fonamental que és la vacunació, el que havíem de fer és promoure la vacunació, regalar coses a qui s'anés a vacunar, per entendre'ns. Vull dir, no podíem estar posant pegues. Llavors, que ara, a l'últim moment, quan ja tot va bé, aparegui aquest tema del consentiment, sincerament, jo no ho entenc. També és cert que al final es tracta d'una incògnita de què és millor fer, que ningú sap la resposta. O sigui, és molt probable que barrejar vacunes no tingui cap problema, cap ni un. És molt probable que fins i tot tingui algun avantatge. Però també és cert que el que està aprovat per les fitxes tècniques dels medicaments no és això, és que s'ha de posar la mateixa. Però clar, l'aprovació d'un medicament sempre ve a partir d'un estudi que fa la indústria que el fabrica. I, òbviament, cap estudi s'ha fet barrejant dosis, perquè cada laboratori el que volia era demostrar que la seva anava bé. Però fins ara, amb totes les malalties que jo conec que fem servir vacunes, no ens fixem mai en quina marca posem. I de vegades és la mateixa i de vegades no. I no ha sigut mai un problema. M'estranyaria molt que per primera vegada això ho fos.
Vol dir que quan es posen vacunes és igual si són del mateix fabricant o no?
És que no mirem el fabricant en general. Si jo quan vacuno una persona de l'hepatitis no sé si és la mateixa fàbrica marca que teníem fa 6 mesos, perquè mai ha tingut cap transcendència. Nosaltres vacunem de diverses malalties amb vacunes que sabem que són de fabricants diversos i aquest any tenim una i l'any que ve tenim una altra. I mai ha passat res. També és cert que mai havíem retransmès una campanya de vacunació mundial en directe. Sinó el grau d'informació i desinformació que hi ha sobre les vacunes és immens, perquè tot es basa en una incògnita. Només fa un any que tenim aquestes vacunes, no estan fets tots els estudis que a un li agradaria tenir. però gràcies a aquestes vacunes s'està reduint la mortalitat, els ingressos, i molt probablement s'està tallant l'epidèmia. O sigui que no hi havia color. Davant les incògnites havíem d'actuar amb certa valentia, explicant-ho. I mira, és una vacuna nova. Ho hem començat a donar fa 2 mesos que la posem i ningú té problemes greus. O sí, resulta que de tant en tant hi ha un problema greu, però que ens sembla que és molt poc freqüent i que això no fa que anul·lem la vacuna. Si hagués hagut algo més gros, aquesta vacuna concreta s'hagués anul·lat, s'hagués eliminat. Miri, s'acaba l'autorització, ara hem de fer servir les altres. El problema gran és que necessitàvem vacunar molta gent, i quan més tipus de vacunes tinguem, quan més fabricants n'hi hagi, millor, perquè així ens arribarà a tot el món. Espero.
Vaig al taulí. Quina és la situació a l'hospital ara mateix?
Home, seguim millorant. O sigui, en aquests moments, si atenem a la part Covid de l'hospital, doncs cada setmana tenim menys casos. Vull dir, ara tenim 16 pacients de planta i 8 malalts a la UCI. És molt poc. Però, clar, això en un moment en què l'hospital està molt tensionat de manca de llits perquè ha augmentat molt la resta de patologia. En part perquè la gent no venia, en part perquè ara uns virus tornen a circular i mentre hi havia el coronavirus no ho feien. I tot això està fent que l'hospital estigui a tope, sense llits buits, tot el cap de setmana. Però el que menys problemes ens ha donat és el tema coronavirus, perquè realment estem a una reducció que cada 15 dies estem a la meitat del que estàvem abans. És cert que la darrera setmana, a nivell poblacional, s'ha aturat una miqueta la davallada, no molt, no hi ha hagut un increment important, hi ha hagut dies que potser ha pujat un 3%, un 5%, però la gran majoria de dies encara baixa, i el promig setmanal és que estem molt bé. Estem molt bé a l'àrea del Taulí, a les 400.000 persones del Vallès Occidental és, estem molt bé a la ciutat de Sabadell, i de fet estem millor que el promig de Catalunya. O sigui que d'alguna forma és un bon moment.
Saben per què ara està pujant tota la resta de patologies? Perquè m'ho deia també la setmana passada el doctor Gilbert Alonso, quan parlàvem de les urgències. Poden inferir per què està passant?
Suposo que és multifactorial, com sempre. Hi ha una part de pacients amb malalties cròniques que havien decidit no fer gaires controls aquesta època, no anar al metge, no anar a l'hospital. El mateix hospital deia, miri, com no és urgent, de moment no vingui, que ho tenim tot molt ple i perillós. I la realitat és que això ha fet que quan tot millora, la sensació de que ara ja ho podem fer, ha fet, tornem al metge, operem aquella cosa que estava retardada, i per altra part hi ha aquest tema de curiós, que no acabem d'entendre molt bé encara, de que quan hi ha un virus predominant els altres no hi són. Mai havien tingut epidèmia de bronquiolitis pel virus aquest respiratori sincitial als nens a la primavera, sempre era a l'hivern, abans de la grip. I aquest any, a la que ha baixat el coronavirus, ha pujat aquest. O sigui que ara tenim bronquiolitis. Si sumem tots aquests factors, doncs l'hospital ara està en una època de molta demanda. Per altra banda, la primavera ja ho és, eh? Vull dir que un cop baixa l'epidèmia de grip habitualment cada any, hi ha un descans de 3 o 4 setmanes i després tornen a haver-hi més ingressos per altres patologies. O sigui, en conjunt, el que sí que tenim és l'hospital a tope, ens anirà molt bé tenir l'edifici nou que es comença a construir ara, però afortunadament de moment no l'haurem d'omplir malalts amb coronavirus. Tot i que el coronavirus no s'ha acabat, eh? Que nosaltres tinguem com a ingressos 3 ingressos cada dia, vol dir 20 ingressos a la setmana, o sigui, no és poc, i a la nostra àrea aquesta setmana s'han diagnosticat 60 o 70 casos de coronavirus, que afortunadament no han hagut d'anar a l'hospital. Però això són malalts nous de l'última setmana, vol dir que no s'ha acabat, que en certes actuacions hem de seguir sent molt precavits i anar amb cura, amb llocs tancats, amb no fer coses innecessàries. I ja sabeu que la meva opinió és que a l'aire lliure podem fer moltes més coses i fins i tot ja augmentant a poc el límit de persones per grup que fa coses. Això ens ho diran la primera setmana de juny el Procicat amb les noves recomanacions de cara a l'estiu.
Uh-huh. Deixi'm que li faci una última pregunta, perquè l'altre dia a la tertúlia teníem un debat sobre si el descens de casos podia tenir a veure amb l'estacionalitat del coronavirus, perquè un dels tertulians deia l'any passat també van baixar els casos. En aquest moment hi vam estar a xifres molt baixes. Pot tenir alguna cosa a veure o bàsicament és la vacuna la que està tenint una força molt important?
La meva opinió és que la gran força de la vacuna no és tant que ara baixin els casos, sinó que no tornin a pujar els propers mesos. Ara es barreja, òbviament, l'efecte de la vacuna. Això fa que els casos que tenim siguin joves. Per què? Pues perquè la gent gran està vacunada. És que no hi ha cap altra diferència. Per què ara la gent gran no ha d'agafar coronavirus? Pues perquè està vacunada. Això influeix. Però la curva de baixada de casos del mes de maig del 2021 és idèntica a la curva de baixada de casos del maig del 2020. No hi havia vacuna, però hi havia un confinament més estricte. O sigui que ara hem tingut certes coses que no hem pogut fer. Recordeu que molta activitat nocturna segueix tancada. Hi ha molts grups socials que encara estan en crisi important de feina perquè estan els seus establiments tancats. Molts hotels estan tancats. No hi ha la mateixa mobilitat normal. Però l'estem obrint i no es nota cap problema. O sigui, jo crec que hi ha una estacionalitat segur per mi, no hi ha cap dubte, i que aquesta vegada, a més, tenim la vacuna que ens ajudarà a que quan l'estació no ajudi, no torni el virus. O sigui que jo crec que és una barreja de les dues explicacions.
Doncs ens quedem amb aquest missatge d'aquesta barreja de totes dues coses. Doctor Cervantes, gràcies, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, a reveure.
Que vagi molt bé.